per començar, fem una mica d'història. Deies que no tenen pas masses milers d'anys, les cartes.
En comparació amb altres elements de joc, com els daus, que els coneixem des de fa uns 5.000 anys, com a mínim.
Se n'han trobat, de fet, amb jaciments arqueològics.
Exactament, sí, els daus i els seus antecessors, els ossets de xai amb què jugava abans que hi haguessin els daus. Doncs les cartes les coneixem amb exactitud, les cartes a Occident, amb exactitud des de 1300, molt llarg. Just abans del 1400, que hi ha un document que parla d'una baralla de cartes, però ja sencera. Tot ens fa suposar que ens venen de la Xina. Com tant jocs...
Tot acaba venint de
la Xina. Els jocs venen de...
Com ara.
De Pèrsia. De Pèrsia. Els jocs venen de Pèrsia, d'Índia, de la Xina. Les cartes deuen venir de la Xina perquè tenim coneixement de cartes cap al 1100. Doncs bé, sí que sabem que les cartes van entrar a Europa per Barcelona.
Per Barcelona?
Per Barcelona. Això està documentat amb burots, vés a saber. Hi ha documentació de que les cartes van entrar a Europa per Barcelona i per Florència, cap al 1360 i tants. I d'aquí es van expandir ràpidament per tot el continent. Tant és així que al costat de la baralla espanyola, que coneixem aquí, que es diu espanyola o italiana, és la mateixa baralla, la de oros, copes, espases i bastos, la italiana és la mateixa, encara que el dibuix és diferent.
Sí.
Hi ha la baralla francesa, la baralla de pòquer, que també coneixem, que hi ha la tradicional francesa, o la que va evolucionar cap al pòquer. De 48 cartes hem passat a 52, i després hi ha les alemanyes, que són també les franceses, però amb altres dibuixos, són molt boniques, amb cascabells, amb aglans. Bé, aquestes són les cartes, però des del principi que hi ha totes aquestes cartes. I des del principi que es van anar creant jocs i jocs i jocs. És per això que demanem que avui ens expliquin quins jocs només... Per exemple, el Joc Nacional de Catalunya, la Botifarra, no es posen d'acord els jugadors de Botifarra com s'ha de jugar. Hi ha la manera Lleida, hi ha cada lloc, i tots són els que en saben més.
Doncs va, comencem pels bàsics. A Catalunya seria la Botifarra.
A Catalunya seria la Botifarra.
Com es juga la Botifarra? Dues dades.
La Botifarra és un joc de basses. Els jocs de basses són la majoria de jocs de cartes en jocs de basses. Basses vol dir que un jugador tira una carta, reparteixen les cartes, un jugador tira una carta, i aquesta carta que tira, els altres jugadors han de tirar una, i la més alta guanya. Quina és la més alta? En cas de Botifarra, la més alta és la més alta del pal, amb cada joc. L'ordre de les cartes no sempre és el mateix, no sempre és rei, cavall, sota i avall, no? I després hi ha un pal de trumfos, i el pal de trumfos guanya els altres. La gràcia de la Botifarra és que és un joc per parelles i t'has de compenetrar molt bé amb la teva parella. Aquest, diríem, a grans trets.
Hi ha baralles, a vegades, jugant-hi, i perquè hi ha partides d'hores i hores, i a vegades dius, ostres, com pot ser?
Per què però vas tirar aquell set?
Ah, exacte. Set? Això.
Això passa als bons jugadors de cartes, de dòmino, els passa el mateix.
També, tens raó, sí.
Tu no saps jugar a dòmino, tires el dòmino que et sembla que pots tirar, però si tenies
clar,
el 3...
Que no comptes.
La Botifarra, per tant. Va, més jocs.
Més jocs. El mus. El mus és el gran joc d'Espanya.
Sí.
Està documentat de fa del 1700, és un dels jocs més antics. La Botifarra no ho sabem, però no deu ser tan antiga com el mus. El mus és dels jocs d'apostes. És un altre gran pal dintre els jocs de cartes, que en els jocs d'apostes vol dir que s'aposten al mus. No sóc jugador de mus, sé seguir una partida, però no sóc jugador de mus. I en el mus el que és més important és els senyals que es fan els jugadors entre ells. També és un joc per parelles.
Aquells ulls que no saps si és un tic nerviós o estan fent alguna altra cosa.
Exactament.
Oriol, com que jo no en sé, però sí que m'agradaria que em donessis dues dades del mus, fem una pausa i quan tornem donem això, quatre dades del mus per saber interpretar una mica què estan fent a banda d'aquests gestos tan estranys i aquelles cares que poses que van amb les mans. Ara venim.
Quina és la teva samarreta de l'estiu? Treu el teu disseny preferit de l'armari, posa-te'l i immortalitza el moment amb una foto.
Connecta't al nostre web, envia'ns la imatge i la veuràs publicada a catradio.cat.
Cada tarda de 4 a 7, no em pots dir que no, amb Anna Ayala.
Aquest divendres no ens ha pogut dir que no en Xavier San Juan, el nostre pare de guàrdia, que diu que té la nena lesionada. Sí, noi, sí. Es veu que s'ha fet mal en una cama. Tampoc s'ha pogut negar venir en Damià Olivella, que ens ensenyarà que bé que sona el soul en català. I amb en Frank Lluís sabrem quina és la millor festa major d'aquest cap de setmana gràcies al seu Festa Majòmetre.
No em pots dir que no. De dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda amb Anna Ayala. No, no. Segueix-nos també a facebook.com/no em pots dir que no, al Twitter @catalunyaradio o al web catradio.cat.
El matí de Catalunya Ràdio, 93-201-7474. Digue'ns.
Avui, a poques hores de la inauguració oficial dels Jocs Olímpics, i nosaltres jugant a cartes.
Però també està bé jugar a cartes, home.
Clar,
home,
està bé, clar que està bé, sobretot a l'estiu. Amb l'Oriol Comas. Parlàvem del MUS. Abans, Oriol, tenim una consulta. Saludem la Júlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui.
Jo volia preguntar per un joc de cartes que juguen uns amics meus, que es diu Tarot, però que és una cosa molt estranya. Jo no acabo d'entendre com funciona. Juguem les cartes del Tarot, però és un joc de cartes.
Doncs sí, és un, el Tarot és el joc nacional de França, juntament amb la Pelot, i és un joc que juga amb una baralla de Tarot, per tant, amb quatre pals en lloc, no tenen ni 12 ni 13, sinó 14 cartes cada pal, i el pal de trumfos, que serien els arcans majors, són el pal de trumfos. I el boig del Tarot és una carta especial que juga de manera especial. És un joc de basses, normal i corrent. Es juga a quatre, França juguen en competició, fan uns campionats amb centenars i milers de persones, amb molts diners pels guanyadors. A 4 és un joc com el bridge, jugant partida duplicada, i a 5 és un joc molt divertit, perquè el Tarot a 5 té una curiositat, que és que el jugador que guanya té una subhasta prèvia, el Tarot, com el bridge o altres jocs, el jugador que guanya la subhasta tria amb quin jugador vol anar. Però no diu vull anar amb tu, sinó diu vull anar amb el rei de cors. Per tant, hi ha un jugador que sap que va amb qui aposta...
I els altres no ho saben.
Els altres no ho saben. I fins que no surt el rei de cors damunt la taula, és un joc que té una tensió molt, molt diferent.
Vostè està concentrat.
Vostè hi ha jugat, Júlia?
Jo hi havia jugat, però és que ho trobo com molt estrany, perquè de vegades sembla que juguin a cartes, i després comencen a treure les cartes de la baralla i del Tarot, i és com un joc molt estrany, em costa molt d'entendre.
Júlia, però no té res d'esotèric, eh? No es tracta d'endevinar res aquí.
No, això em diuen.
No, és un joc de bases, al final, com tots els de bases s'assemblen molt, que s'ha de servir al pal, si lo mates amb trumfo, amb les seves coses especials, com tots els jocs.
Júlia, gràcies.
De res.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Tornem al MUS.
Sí, el MUS és un joc documentat de fa 200 o 300 anys. No sabem d'on ve el nom. Potser, com que muso en euskera vol dir petó, i un dels senyals
dels gestos,
que es fa,
potser, els llavis...
és mimar un petó.
És que m'has mirat, ara l'estava fent.
Sí.
No?
Sí,
un gest d'aquests és treure els morros.
Però això s'ha de fer dissimuladament, que no et vegin els altres.
S'ha de fer dissimuladament.
No? És impossible. Es nota quan ho fas, no?
Sí, dona, però ho has de fer més dissimuladament.
Ah, d'acord.
I llavors, en el MUS, i a més, és molt complicat perquè en cada zona on es juga amb uns senyals diferents, no es poden fer només en determinat moment, i és un joc, diríem, del pal del pòquer, un joc de subhastes. No hi ha carteig. Es reparteixen quatre cartes, i amb cada carta, amb cada lance, amb cada mano, allà es juga a grans, a xiques, a pares i a puntos.
És molt castís, això del MUS, eh?
Sí, és molt castís.
Xiques.
Sí, molt castís, sí. Grandes xiques, sí.
Va, més jocs.
Bé, no podem deixar de parlar del pòquer, el joc que ara està tan de moda. Sí, sí. Val a dir... He portat un llibre, que és la referència de jocs de cartes, un diccionari de jocs de cartes d'Oxford.
Sí.
Aquest llibre és l'any 92 i no en parla del pòquer. No parla del Texas Hold'em que coneixem ara.
Sí.
El pòquer és un joc de 1820. Les regles actuals, tret del Texas, del pòquer jugar ara, és de 1870, no es van moure més. Però cap al 1970, una variant molt petita, que era el Texas Hold'em, va entrar a Las Vegas i va començar a moure el gran negoci que és ara. Com juga al pòquer, tothom sap, es juga amb 5 cartes, s'ha de fer una combinació, les combinacions parella, doble parella, trio, full, etc.
Però s'ha de tenir una mica de picaresca, no?
Sobretot picaresca.
Si el MUS potser era més pactar amb el company, aquest s'ha de saber enganyar, diguem-ho clar, no hi ha gent que juga amb collal perquè no se li influï la vena del coll quan menteix. No, no, de veritat, que aquí hi ha...
És que, a més, en el pòquer
amb
professional...
Amb ulleres de
sol. Amb el pòquer professional hi ha molts diners en joc. En els grans campionats, aquesta campiona de Barcelona, Leo Márquez, guanya molts diners amb el pòquer. El pòquer és un joc que està molt bé, però jugar amb diners jo crec que hauríem de dir que no ens agrada. A mi no m'agrada jugar amb diners.
Jo tampoc.
Perquè els diners canvien una mica el joc. Ara, el pòquer, que és un gran joc sense diners, no és res. No es pot jugar amb cigrons, al pòquer. No es pot jugar amb mistos. Jo, de sempre que jugo... Jo fa anys, quan jugava al tarot, quan jugava amb diners. Però ens vam inventar un truc que em van ensenyar, que era que en lloc del punt val un euro, llavors el punt jugàvem a ral al punt, a ral de pesseta al punt. De manera que tota una nit jugant acabaves perdent 100 pessetes. N'hi havia un que guanyava 300. I era feliç, però els altres hi havien fet una nit de conya. Jo crec que és la bona manera de jugar al pòquer. Juga amb fitxes, s'ha de jugar amb fitxes aquelles cloc-cloc, sí. Però cada fitxa ha de valer molt poquet. I llavors...
Clar, perquè ho has de posar tot, no? Ho poso tot, ho veig i ho poso tot. Clar,
aquesta
és la gràcia.
I encara hi ha una altra possibilitat, que és que qui perd els diners els perd, però qui els guanya no se'ls queda. Es queda en un pot i després anem tots a sopar. Mira, és una altra manera de jugar amb diners.
Està bé. Sí. Escolta, Laia, et veig molt posada amb això del pòquer, eh?
No, home, no hi sé jugar, eh? Això és el més bo, però sempre m'atrau veure com hi juguen. A vegades fan partides allò per televisió a la nit, que no faig mai, he d'anar a dormir tard, però algun dia allò casualment... I les veus, i ostres, t'enganxa, perquè veus...
Sembla mentida que es pugui transmetre una partida de pòquer i sigui...
Correcte, exacte.
També dèiem això del golf. I el golf,
sí,
El Texas Hold'em és un joc encara més combinatòria que el draw poker, que el pòquer clàssic. Bé, tothom té dues cartes tapades i se'n posen fins a 5 al mig de la taula. Tothom ha de fer la millor combinació amb les seves dues i tres qualsevol de les que hi ha al mig. Però, a diferència del pòquer clàssic, que s'aposta dues vegades i s'aposta fins a quatre vegades. Per tant, aquí el bluff es multiplica per... Pots guanyar sense res. I com que no has d'ensenyar mai les cartes que tens...
És el joc dels mentiders.
Jo que en sé més aviat poc de jugar cartes, m'he de limitar a jugar al 7 i mig.
El 7 i mig.
Oh, m'encanta el 7 i mig.
És un gran joc, senzill, però un gran joc.
És de la mateixa família del pòquer.
I una filosofia de vida al darrere, eh? Qui arrisca. Hi ha gent que és molt de 5 i mig, eh?
Sí, és veritat, és veritat. Sí.
Una carta més.
El 7 i mig és, bé, de fet, el 7 i mig amb les versions Blackjack i tots aquests és un joc de casino de molts diners, també. El 7 i mig també jugava amb molt poqueta cosa, no? Jo de petita a casa jugàvem amb una passeta i ens pensàvem que era no sé què. Quins més jocs hi ha? Hi ha tota la família del Remigio. El Remigio ja és una família inacabable.
A veure com és això del Remigio.
El Remigio, el Rami en anglès, d'on va sortir el Rummy Cup. El Rummy Cup no deixa ser un joc de cartes per atzars de la vida, per fet que s'han prohibit les cartes a Hongria, el país on maneja el Rummy Cup, va sortir un joc de dominos, diguéssim. És un joc de fer combinacions, de fer trios, fer quartets i fer seqüències. Tothom juga a casa seva d'una manera diferent. Hi ha el Conti, hi ha moltes variants de Rummy, i aquest sí que jo crec que és el gran joc familiar per definició.
La Nati ens envia un correu a mati@catradio.cat per haver l'orella. Diu, jo voldria saber un joc que jugava amb la meva tieta de joveneta que ella li deia la K negra. Es jugava amb una baralla de pòquer. Un cop ella va morir, no hi he jugat més i ara no recordo ben bé què era.
La K negra pot ser la J negra. O sigui el Blackjack, o sigui una variant del 7 i mig, o del 21. Potser, però de jocs de cartes que n'hi ha centenars. Per saber tot, si algú vol ficar-se en jocs de cartes, ha d'anar a un web que es diu pagat.com.
Ara l'enllaço al Facebook.
Pagat, com en català, pagat. Sí, és pagat, un senyor d'un anglès, el joc Manleot, que s'ha dedicat a recopilar tots els jocs del món i és un web inacabable. Tots, i són tots en anglès, això sí.
Oriol, hem d'acabar. Sempre ho fem amb un regal.
Doncs sí.
Regalem un joc.
Avui regalem un joc que no és de cartes, és un joc de daus, que ens regala un autor madrileny, el Santiago Ximeno. El Santiago Ximeno és un autor de microrelats i de literatura interactiva. El seu web, eximeno.com, està ple, ha escrit novel·les, també hi fa jocs i novel·les, i microrelats. El seu gènere és el terror. Si llegeixes una sola frase, et quedes una mica glaçat. I la seva especialitat és la literatura interactiva, com els jocs de rol. Tu comences a llegir un moment que diu, vols entrar per aquesta porta o no? I tu dius sí o no, i el relat va avançant d'una nota segons tu vols.
Per tant, aquells relats que és millor no llegir abans d'anar a dormir.
No.
Sobretot si són amb tendència a tenir mals sons.
Sí, aquests són els relats del Santi. Doncs bé, el joc li vam dir Santi, ens regales un joc? Va dir, oi tant. El Santi és un home de reptes i l'agost de l'any passat va fer un repte que era 12meses12juegos.com i cada mes va dir, cada mes us regalaré un joc. Anem pel juliol, ens en falta un per acabar aquest repte del Santi. I un d'ells, el que ens ha regalat és un joc que es diu En 13 dados, en 13 daus, i que per jugar-hi fa falta només el tauler que tenim avui al web, és un tauler molt senzill, i efectivament 13 daus. 13 daus. És un joc molt senzill per dues persones de pensar una miqueta. És tan senzill com tirar dos daus.
Sí.
Tiro els dos daus, m'ha sortit un 4 i un 5.
Sí.
I jo ara de posar el 5 te'l dono a tu.
Sí.
I jo aquest 4 el poso aquí.
Val.
Tu ara el 5 el poses on vols. Quin és l'objectiu? En aquest tauler, és un tauler de 3x3, es tracta de posar un dau amb una única condició, que en la fila o la columna poses el dau no hi hagi un dau del mateix número.
Val.
I quan una fila o una columna s'omple, està plena, i aquella fila o columna és múltiple de 6, cobres els punts. És com el joc de l'escombra, que has d'anar recollint cartes quan sumen 15, doncs aquí quan sumen 6.
Un joc fantàstic per ara a l'estiu, senzillet.
Molt senzillet.
I que, a més, el teniu gratis. Jo ara enllaço al web on podeu veure aquest joc, us el baixeu, les instruccions, manual i tot, i ja podeu començar a jugar.
I sobretot amb els daus, que totes les cases n'hi ha en aquelles caixes de jocs del mig, i això, que hi ha molts daus, doncs
aquell
els aprofiteu.
Que falta, no?
Una sola pàgina de regles.
Oriol, la setmana que ve què farem?
La setmana que ve farem jocs per riure. Jocs quan som una bona colla i de jocs d'aquells de dir tonteries, però amb un joc darrere. Jocs per una bona colla i per riure.
Ens veiem divendres que ve, Oriol.
Fins divendres.